que estem preparant una coseta relacionada amb este calendari d'advent per ajudar a qui més ho necessite i per a donar-li aquesta volteta també solidària a totes les accions que fem. I esta no va estar exempta. Tindrà la seva vessant solidària 100% segur.
Doncs moltíssimes gràcies, Marc. Com diu la cançó, que no vos para ningú, eh?
No, la veritat és que estem a tope i jo a nivell personal quasi estic ara més parlant en la ràdio ara que quan estava treballant aquí, eh? Quasi.
Doncs gràcies, Marc, per atendre'ns.
Una abraçada i moltes gràcies per convidar-nos. Adéu.
Adéu. Porque hubo tiempos que no fueron sencillos. Flotaban nervios desatando la locura y la ansiedad. I ahir, com comentàvem, va ser aquesta inauguració de les llums de Nadal, però també es va obrir per primera vegada el ja remodelat Mercat del Prado de Gandia. Era molta l'expectació, però per aquelles persones... Estava de gom a gom. Però per aquelles persones que no van poder assistir, avui hem anat i volíem saber què n'hi ha aquí, què ens oferís. I allà està la nostra companya Marta Ferrer. Escolten i miren, si ens veuen per telèfon, el que s'ha trobat.
És dijous de matí i el barri desperta en un ambient diferent. Ens hem acostat al nou mercat del Prado, que ahir va obrir les seues portes enmig d'una gran expectació. I el que ahir per la nit era un mercat ple de gom a gom, avui està molt més tranquil i es pot gaudir més d'aquestes instal·lacions noves que ens ofereixen.
I això és la xarcuteria de Sant Martí i tenim pues, prou productes, com veus per ací, tens pernil, un munt de formatge, de varietat de formatge, que estan boníssims, i a part, pues, en tables, tenim sàndwiches, que estan molt bons, i bocadillets de pernil, tostadetes pel de xuni, i això.
I ahir això estava ple de gom a gom. No sé, avui, quina ha sigut la rebuda, com es va viure ahir?
Ahir era una locura. Això estava ple de gent per tots els costats i superbé. La veritat que ho vaig passar superbé, hi havia molta gent i molt d'ambient. I avui encara pues, estava pues, fa mal dia, entonces la gent pues, sí està entrant per veure un poquiu, perquè ahir ni la gent no podia entrar. Era impossible entrar a veure res. I de moment, pues, ahí estem.
I què et semblen a tu les noves instal·lacions del mercat?
A mi la idea en general me pareix superbé, m'encanta, me pareix superbona idea i l'ambient i tot, no té res que veure, no sé, m'agrada més.
Pues moltes gràcies, Sara, el deixem treballar i segur que ens passarem per ací per comprar algun embotit que bona pinta tenen, moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
I entre tots aquests llocs també anem a preguntar per ací, nota ese ambiente de mercado, Gloria?
Mucho, se nota mucho. Ayer estuvo un ambiente festivo, maravilloso, me encantó. Nosotros como trabajadores nos sentimos cómodos, nos sentimos muy bien aquí en este espacio.
Conteu-me, què vos semblen les instal·lacions?
Pues molt, molt bé, molt guapetes. Està tres de tot a la mà, pots fer-te un cafenet. Bueno, unes gildes.
Unes gildes, però ara de matí un cafè millor.
Sí, una infusió, no?
Pues res, moltes gràcies, vos deixem esmorzar i nosaltres continuem amb la nostra crònica del mercat, d'este nou mercat. Hola, Mireia, què tal?
Hola, buenos días.
Bueno, conta'ns, quina ha sigut la rebuda d'este nou mercat, de les noves instal·lacions?
Pues ahir va ser un poc locura, n'hi havia mogut de gent, vam aprofitar també la inauguració de l'Ajuntament de Gandia i, clar, la novetat, el temps que portàvem esperant que això resorgirà i tot el món volia veure-ho, o sea, però molt bé, l'acolliment va ser espectacular.
Què te semblen a tu aquestes noves instal·lacions?
A veure, jo he viscut en Madrid i és un poc la idea d'un gastroespacio que té molt bona pinta, és un poc diferent, així en Gandia no està molt vist, però bueno, a la gent jove jo crec que els agradarà. Tenen molta idea de fer tardeos, fer events, entonces jo crec que coincidint ara en Nadals, dinars, sopars d'empreses, pot ser que caiga bé a la gent.
És una forma diferent de gaudir l'oci i ens passarem per ací per a fer-nos algo. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adeu. Continuem amb esta ruta pel mercat i ens parem ací en una cafeteria que, bueno, és ja tota una icona ací a Gandia i no podien faltar ací al nou mercat. Conteu-me, quina va ser ahir la rebuda?
Pues molt bona, la veritat, la gent va vindre pues, mitja Gandia i molt bé.
I ara de matí vosaltres oferiu pues, ixes tostes, cafès d'especialitat, ha vingut ja gent per ací?
Sí, la veritat que no parem, hi ha molta gent que està vinguent i tenim molta demanda. Ara té la gràcia.
Pues molt bé, moltes gràcies. Ens passarem també per ací per a fer-nos un bon cafè d'especialitat. I nosaltres continuem la ruta i escolteu els sorolls pues, de les copes, els locals estan ultimant detalls encara, col·locant eixos productes, no? I bueno, tenim per ací també Rubén Santos, bon dia. Bueno, conta'ns un poc quina va ser ahir la rebuda.
Bueno, al final fue una locura, no sé si habéis podido ver imágenes, pero no nos esperábamos tanta gente, la verdad, pero valió la pena porque la gente vio la oferta que tenemos, que al final es una oferta gastronómica con 12 puestos diferentes de comida, muchos de Valencia y muchos de Gandía también, como Guerola, que son muy, muy conocidos de toda la vida, y lo que hemos conseguido que la experiencia del cliente, pues cuando vengan a comer con la familia, al final es como tener 12 restaurantes, ¿no? Y luego acompañado de música en directo que vamos a tener todos los fines de semana, DJ y tal, yo creo que va a quedar muy chulo, ¿no?
Es una nueva forma de ocio aquí en Gandía y mezclando pues lo que tú estás diciendo, tradición y también pues sitios nuevos que la gente va a poder conocer y va a poder degustar.
Sí, al final lo que queremos es eso, que no se pierda la tradición, eso es fundamental. Pero más que nada, que al final Gandía se merecía algo así. Yo creo que llevamos muchos años, siempre nos vamos fuera, nos vamos a Denia, nos vamos a Valencia y queremos que Gandía se merecía algo así, ¿no?
Pues muy bien, muchas gracias. El Mercat del Prado enceta així el seu primer dia complet d'activitat. Amb tranquil·litat, però també amb eixos sorolls i eixe ambient càlid que s'espera doncs, d'un mercat.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta, per aquesta crònica. Ja ens ha fet una idea, ja hem vist com és este Mercat del Prado. Moltes gràcies. I és el moment, en aquests últims minuts fins a arribar a la una, d'escoltar els vostres missatges i suggeriments en a qui corresponda. Suggeriments, propostes i també agraïments que en tenim. En tenim uno que ens arriba des del Grau. Buenos días. Quisiera agradecer al Ayuntamiento de Gandía su preocupación y su acogida por la demanda del barrio del Grau y la playa para ampliar el espacio sanitario del centro de salud de la zona. En la actualidad, el Grau cuenta con aproximadamente 13.925 habitantes y la población total de Gandía está en torno a 83.000, con una proyección que podría situarla en 85.000 y 90.000 habitantes de cara al 2030 si se mantiene el ritmo de crecimiento del 3 o 4% anual. Considero importante planificar la ampliación pensando en el futuro y no solo en el presente. Como el centro de salud está ubicado en un parque público, como muchos vecinos disfrutamos, sería una lástima que desapareciera este espacio de sombra, bancos y tranquilidad. Por ello, sería muy recomendable que la ampliación contemplara crecer en altura, preservando los espacios verdes y de recreo para los vecinos y el personal sanitario. Es fundamental que el centro de salud pueda dar respuesta a la demanda real del Grau y la playa, incluyendo el aumento de población durante el verano por turistas y nuevos habitantes, sin perder los espacios que hacen que este barrio un lugar agradable para vivir. Muchas gracias. I un altre missatge que ens arribava per correu electrònic, este simplement ajuntava una fotografia i que els veu entrant a una persona en l'edifici del carrer Perú, però el missatge que portava el text era molt, molt senzillet, molt curtet, simplement posava intruso en l'edifici tapiado del carrer Perú. Els recordo com poden participar en esta secció. Poden cridar al telèfon 962-961-031 i s'atendrà un contestador dient el seu missatge. Tenen un minutet per a avisar el seu missatge. Però també este mateix telèfon, 962-961-031, funciona per WhatsApp, encara que siga un fixe. Així que poden enviar ahí els seus missatges per WhatsApp, incloent també fotografies, vídeos, el que vulguin. O bé, si no, per correu electrònic. L'adreça és corresponda@radiogandia.net. I ja saben que estos missatges després arriben directament a l'Ajuntament de Gandia i és divendres, que és demà, tenim la resposta així en el nostre estudi d'algun representant que respon als seus missatges. Així que demà tindrem les respostes d'esta secció a qui corresponda. Arribem a la una, és el temps d'escoltar les notícies d'àmbit nacional.
Que tinc els fills rojos, que igual deuria descansar. I queda i ses hores, que fio quan tot està tancat. Que avui no és dissabte, que no saps ni en quin dia estàs. No me ratlles, no me ratlles, porto un mal de cap que no me la cales. Ara ja tinc campos amb unes braves.
No n'he de dinar, que m'anem de cales.
No me ratlles, no me ratlles,
aniré avisant-vos cada 4 hores.
Ja m'he oblidat, em van a matar.
No, tampoc aniré a sopar, sorry.
Estic fent tot per mi, ha estat un any molt dur, per fi ho he aconseguit. Jo ja no pense en tu. I no em busqueu que jo no estic ja dormint.
És la una mediodia en Canàries. La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias contra el líder del PSOE en Torremolinos por presunto acoso sexual ante la denuncia de una militante socialista. Málaga, Jesús Sánchez.
Antonio Navarro, el secretario general del PSOE en Torremolinos, envió supuestamente cientos de mensajes por WhatsApp intimidatorios, degradantes y humillantes a la militante. Así consta la denuncia que hizo llegar a los granos del partido hasta en dos ocasiones y finalmente en noviembre ante el Ministerio Público. Esos primeros mensajes de Navarro supuestamente se producen entre septiembre y diciembre de 2021 y aunque después fue a menos, esos mensajes volvieron a intensificarse hasta que la denunciante llegó a temer por su integridad física. La oficina antiacoso del PSOE en Ferraz abrió expediente ante esta denuncia el pasado mes de septiembre.
Sobre el caso de Paco Salazar, el exalto cargo de la Moncloa y sus comportamientos misóginos que han denunciado algunas trabajadoras, acaba de hablar la delegada del gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que ha pedido que su partido envíe sí o sí el caso a la Fiscalía. El PSOE ha dicho que de momento va a esperar a los datos que recaben con su investigación interna.
Esperemos que cuanto antes acaben los trabajos de ese comité antiacoso y que esto acabe, evidentemente, en Fiscalía. Y, por supuesto, que estas mujeres, que yo no las conozco, ni sé quiénes son, porque evidentemente también hay que salvaguardar y preservar la identidad de estas víctimas, que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, con nuestra solidaridad, que las vamos a arropar y que las vamos a defender. Y por eso también hay que ir a Fiscalía.
Mientras, el subdirector de emergencias de la Comunidad Valenciana ha declarado ante la jueza de la Dana que el esa alerta de los móviles se envió todavía más tarde, el día de la tragedia, porque tanto Salomé Pradas como Vicenç Mompó estuvieron discutiendo sobre los términos en los que se debía escribir el mensaje en valenciano. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
Jorge Suárez afirma que la exconsellera Salomé Pradas dio el visto bueno para enviar el alerta a las 8:45, justo 2 minutos después de hablar por teléfono con Carlos Mazón, y le hizo una foto al mensaje. Ese envío aún se retrasaría unos pocos minutos más porque cambiaron, se solicita suspender desplazamientos por se ruega evitar para que fuera menos imperativo, y sobre la versión en valenciano el presidente de la Diputación indicó que Valencia con tilde abierta no era oficial en toda la provincia, así que se quitó el acento entre otras cosas. Un mensaje que ya se había retrasado 3 horas por la reticencias de Pradas y otros asistentes, según ha contado Suárez ante la jueza de Catarroja.
Gracias, Adri. Ha terminado ya en el Senado la comparecencia del número 2 de Santos Cerdán cuando era secretario de organización del PSOE. Juan Francisco Serrano ha negado haber tenido conocimiento alguno de las supuestas actividades delictivas del que era su jefe y ha reconocido haber participado en una reunión con Leire Díez, la supuesta fontanera de Ferraz. Nos lo cuenta Sara Selva.
¿Qué tal? Buenas tardes. El PP y el resto de grupos han intentado implicar a Juan Fran Serrano en la trama corrupta, pero Serrano ha negado una y otra vez que supiera de las actividades de Cerdán, a pesar de ser su mano derecha.
¿Usted tuvo en algún momento conocimiento de los hechos que han llevado a ser procesado al señor Santos Cerdán?
No.
Lo vio cabreado en alguna ocasión, ha dicho, por las informaciones que salían en los medios, pero dice que no le pidió explicaciones.
Yo soy su número 2, usted a su superior no le pide explicaciones, ¿verdad?
Bien.
Al conocer el informe de la UCO, repite Serrano, se quedó en shock porque no era ese el Cerdán que él conocía. Serrano no coincidió, asegura, con Víctor de Aldama o con Coldo García.
¿Jamás se han visto en Ferraz, con Santos, con Coldo?
No.
Pero sí coincidió en una reunión con Leire Díez. Es la reunión que tuvo lugar en abril de 2024, en la que también estaba Antonio Hernando y en la que se habló, sostienen, de un audio de Villarejo que afectaba al PSOE.
Y la Comisión Europea ha abierto una investigación contra Meta, la matriz de Facebook o Instagram, entre otras, por su nueva política relacionada con la inteligencia artificial y el acceso de algunos proveedores a WhatsApp. Creen que esta infringe las normas de competencia europeas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
La comisión vuelve a poner en el punto de mira al gigante tecnológico Meta por supuestamente infringir las normas antimonopolio de la Unión. Bruselas entiende que la nueva política de inteligencia artificial de la compañía en su servicio de mensajería, en WhatsApp, podría estar vulnerando las normas de competencia. Actualmente Meta impide que proveedores externos de inteligencia artificial, distintos al de la propia compañía, puedan usarse en WhatsApp, lo que para el ejecutivo comunitario podría constituir un caso de abuso de posición dominante al impedir a la competencia ofrecer sus servicios. La comisión explica en una nota que la apertura de la investigación no prejuzga su resultado y recuerda que no existe un plazo legal para ofrecer las conclusiones de esta investigación.
Por cierto, que en Australia Meta empieza hoy a suspender las cuentas en sus redes a los menores de 16 años por la nueva normativa que va a entrar en vigor en el país. Y nos quedan los deportes. Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves de Copa del Rey. Termina la segunda ronda con 10 eliminatorias a partido único y 5 de ellas con equipos de primera división. Atlético Baleares Español, Ávila Rayo Vallecano, Cartagena Valencia, Extremadura Sevilla y San Andreu Valencia. De anoche en Liga, la victoria del Real Madrid en San Mamés, pero con dos lesionados más. Estamos a la espera de conocer el parte médico de Trent Alexander-Arnold y de Eduardo Camavinga. Además, en la Euroliga de baloncesto un partido, el Real Madrid visita el Efes en Estambul desde las 7:30 de la tarde, y en el Mundial de Balonmano Femenino la selección se juega su futuro en el torneo contra Islandia a partir de las 8:30 de la tarde. España tiene que ganar los dos partidos que le quedan.
¡Hola!
¿Vuelves a casa este mes de diciembre? ¿Ya has pactado cómo celebrar la Nochebuena y la Nochevieja? ¡8.100! ¿Cómo vives el día de la lotería?
¡Ay, Dios! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado!
¿Sueñas que este mes te va a tocar el gordo?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-01-6731. Esta noche hacemos el faro diciembre y reuniremos a cuatro periodistas que nos contaron cómo se gestó la Constitución en 1978. Pilar Cernuda, Natibel Preciado, Julia Navarro y Amalia Sánchez San Pedro.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
¡Hola!
¡Ay! ¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunidad Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena SER Comunidad Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunidad Valenciana.
Hoy por hoy Gandía.
La 1:08, Enrique Bodí, hola de nou.
Hola de nou.
És el moment de fer una ullada a la actualitat del dia.
Moment de repassar els principals titulars. En este cas anem a fer-nos ressò, com no, no podia ser d'una altra manera, en eixes obres pendents. En este cas, ho estem contant, no?, que continua tallat al trànsit en el pont conegut com el pont del Tonyinero, que uneix les localitats d'Oliva i de Dénia. Aquesta infraestructura està en risc de col·lapse o desprendiment i el veïnat de la zona reclama que la reparació arribi pronte.
Fa anys que diento i denunciant de que això està malament i ara en la neteja pues, s'ha vist. I és però principal és de pont per anar a la platja, per anar a comprar, o sigui, no es tenen que... i és l'única via que és de la carretera de les Marines a la Nacional 3632.
I ara, con el corte de este puente, pues resulta de que tienes que coger el coche y dar una vuelta tremenda. Para ir a comprar, por ejemplo, el pan, pues tienes que coger el coche. Si no quieren que contaminemos, esto lo tendrán que solucionar lo antes posible.
Estàvem escoltant, Anna, a Juan i Aurora, que són dos de residents d'esta urbanització d'Oliva, propera al pont. De moment, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, i també l'alcalde de Dénia, Vicent Grimal, han acordat sol·licitar una reunió amb la Confederació Hidrogràfica de Xúquer. La intenció és estudiar l'estat del pont i abordar l'obra necessària perquè es pugui tornar a obrir el trànsit tant per a vehicles com per a vianants i ciclistes, quan més pronte millor.
Ho comentaven estos veïns, Juan i Aurora, la veritat és que sembla que és una zona molt transitada, que molta gent utilitza com a alternativa a la Nacional.
Exactament, per no pegar tota la volta i anar per la Nacional. I si els sembla, Anna, no deixem Oliva, perquè des d'avui la Safor compta amb una nova infraestructura sanitària. Anem a comptar-ho, evidentment, és el nou centre de salut de Sant Francesc, situat en el carrer Guillermo Pastor Burgalat, a Oliva. Les obres d'este nou edifici es van iniciar, recordem, a l'agost de 2023 i van finalitzar en mes de juliol passat, en presència del expresident ja de la Generalitat, Carlos Mazón, que es va acostar durant els mesos estivals. Amb un cost de 3,4 milions d'euros, el nou edifici sanitari té una superfície construïda al voltant de 2.000 metres quadrats i disposa de les àrees de medicina de família, pediatria, extraccions i tractament, treball social i una àrea d'atenció a la dona, a més d'un espai per a poder situar la base de l'ambulància del SAMU.
Allí es troba la nostra companya Sandra Albert, està arreplegant els testimonis per saber com ha anat este primer dia de funcionament del Centre de Salut de Sant Francesc, que en un ratet els podrem escoltar.
I com dèiem, avui és una jornada important, sobretot per a Gandia, perquè en qüestió d'habitatge, perquè la Generalitat ja ha començat aquestes obres en el procés de licitació de 61 habitatges de lloguer assequible que van a construir-se al carrer Mondúber de Gandia, en el barri de Santana. Els nous habitatges es desenvoluparan en el marc del Pla Vive, promogut per l'administració autonòmica per a incrementar l'oferta d'habitatge protegit a la Comunitat Valenciana, en aquest cas mitjançant la mobilització de sòl públic i també la col·laboració público-privada. Respecte al Pla Vive, recordar que la Generalitat té a Gandia esta nova parcel·la en diferents processos de desenvolupament amb un total d'uns 231 habitatges de protecció pública. I també ens n'anem a Beniopa, Anna, en aquest cas perquè ha finalitzat les obres de remodelació de la plaça del Campanar, que després d'una inversió de 120.000 euros. Es tracta d'un lloc emblemàtic situat al costat de l'església Santa Maria Magdalena. Recordem que està declarada com a bé de rellevància local. L'actuació ha permès que els veïns guanyen un nou espai públic d'aproximadament uns 200 metres quadrats. El projecte està finançat al 100% per l'Ajuntament de Gandia i s'ha executat en un termini d'apenes 6 mesos. Aquesta iniciativa s'emmarca dins del procés de regeneració i esponjament de Beniopa i que té com a objectiu frenar aquesta degradació en alguns espais del barri mitjançant un procediment similar al que ja s'ha dut a terme en la cruïlla dels carrers Canyamel i Magdalena. Escoltem precisament a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que donava compte d'esta actuació.
A la plaça del Campanar. Han acabat les obres després d'una inversió de 120.000 euros. Recuperem un espai i el regenerem a disposició dels veïns i veïnes de Beniopa, amb un tractament de paviment singular que respecta la zona del refugi, que ha canviat la imatge d'esta plaça i que guanya en accessibilitat i també en seguretat. Hi haurà més il·luminació. Incorporem també elements de jardineria. Falten per posar-los, però guanyarem en zona verda. I, a falta d'acabar alguns detalls de llum i de jardineria, la inversió està pràcticament acabada recuperant aquest espai.
Recordem que ahir en aquest espai hi havia una vivenda que estava molt malament. Suposava ja un perill per a la ciutadania. Ara tenim aquest espai i que en aquesta vivenda baix hi havia un xicot de refugi. No es pot accedir, però s'ha quedat...
S'ha preservat, no?
Sí, s'ha preservat. El que passa que han posat damunt una tapa perquè no es pugui accedir, però...
Quan refugis té Gandia, evidentment, d'aquella època de la Guerra Civil, en què d'alguna manera pues, demostren, no?, que van ser un dels últims territoris en què va entrar el franquisme en este cas en la Comunitat Valenciana. El grup municipal popular, i ens fent ressò d'una altra qüestió, ha criticat la falta d'actuació del govern local per a solucionar els problemes de trànsit originats en el passeig de Germanies i en el carrer Primer de Maig, a conseqüència de la instal·lació d'una bastida per a les obres d'un edifici de la zona. El regidor popular Guillermo Barber ha reiterat la necessitat, diu, d'adoptar mesures urgents agents, assegurant que este és un problema que es podria haver evitat amb la presència d'agents regulant el trànsit i una senyalització adequada, mesures que requereixen una planificació, diu, i gestió. Des del Grup Popular recorden que aquestes actuacions ja van ser sol·licitades en reiterades ocasions, fins i tot en l'últim plenari municipal. No obstant això, dues setmanes després, ha lamentat Barber, continua sense aplicar-se.
Queremos denunciar la desidia del gobierno municipal de PSOE y Compromís, porque a pesar de las advertencias de este grupo, del Grupo Popular, en un pleno donde les dijimos que se estaba generando un caos circulatorio por cerrar una arteria tan importante como es Paseo Germanías debido a una obra, desde que han retirado la unidad de tráfico de Gandía, el caos circulatorio es algo generalizado y viene a demostrar pues la desidia del gobierno municipal.
Pues per evitar caos circulatori, millor anar a peu no, i deixar-se el cotxe. I precisament de qüestions d'anar a peu, i en este cas córrer, anem a parlar-los perquè la 32a edició de la Cursa del Raval arriba als carrers de Gandia el proper 6 de desembre. La prova, que ja registra més de 1.500 participants, s'ha consolidat com un dels esdeveniments esportius de referència de la ciutat. Els dorsals es poden recollir en el Col·legi Sant Francesc de Borja el dia abans de l'esdeveniment de 18 a 21 hores i el mateix dia de la prova a partir de les 8 i mitja del matí. La cursa passarà tant per espais emblemàtics de Gandia com també pel propi barri del Raval. Encara estan a temps, com deien, de formalitzar aquesta inscripció en la web Som Esport. A més, la carrera compta amb diferents recorreguts que varien segons el rang d'edat. Ho explicava Jesús Naveiro, el regidor d'Esports de Gandia.
La cursa infantil, parlem d'un quilòmetre 700 metres i la cadete 3,7 quilòmetres. I la gran, estem parlant ja de 10 quilòmetres, on pues participa ja gent professional. Esperem que vinguin atletes pues que vinguin a fer marca i que els conte també per als seues trajectòries.
I recordem que també Caritas Interparroquial de Gandia ja ha posat en marxa el seu rastrillo solidari.
Així és. En este cas, en el passeig Germanies número 21, el rastrillo romandrà obert fins al 10 de gener. L'objectiu de recaptar fons destinats a donar suport a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat de la ciutat és eixa objectiu, el que tenen d'alguna manera. I si els sembla, també parlem de les festes de Sant Nicolau a l'Au de Gandia, perquè avui, dijous, a les 7 i mitja de l'esprà, s'ha previst un concert en la sala d'actes de Grau, mentre que el dissabte 6 de desembre es posarà el punt i final a les celebracions amb la jornada dedicada a Sant Nicolau. Manolo García, que no, el cantant, és membre de la directiva de la Junta de Districte de Grau, que ha convidat perquè acudesca tota la ciutadania a aquestes celebracions.
Al dia de la festa grossa, que compto ja fer la despertar, després fem la missa en honor a Sant Nicolàs, després fem el dinar de germanor i després a les 6 de la festa farem la professó.
Doncs moltíssimes gràcies, Enrique. A les 2 i 17, hora 14.
Amb més cosetes.
Amb més cosetes.
Vinga, fins ara.
Gràcies. Adeu.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7 y media a 16 horas, ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitz Pel Basket Gandía.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Mi Ferauto, tu SEAT en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
Vecinos, Asganas Tensores mejora la comodidad y seguridad de vuestra comunidad, ofreciendo instalación y mantenimiento de ascensores multimarca, iluminación eficiente y limpieza de zonas comunes. Asganascensores.com, también con tu empresa. Montacargas y plataformas elevadoras. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960 018 566. Calidad y seguridad al mejor precio.
Descubre el sabor mediterráneo en el restaurante Club de Tenis Oliva. Desayunos saludables, almuerzos de plato, menú diario, exquisitos arroces y carnes a la brasa.
Reserva ya tu mesa para tu reunión familiar o empresa. También comida de Navidad, fin de año y Reyes. Te esperamos en el restaurante Club de Tenis de Oliva. La buena gastronomía de La Terreta. Abrimos de martes a domingo. Ah, y los jueves, puchero.
En Hoy por Hoy Gandía, la policía local te escolta.
Buenos días, así la policía local te escolta y ya tenemos antes a José Martínez Espasa, comisario principal en CAP de la policía local de Gandía. En septiembre, esta nueva edición de esta sección, amb una buena noticia, ese reconocimiento a los agents tutors que coneixíem fa uns dies. Un nou reconocimiento, porque ya son molts.
Sí, bona vesprada. Sí, la veritat és que sempre ve bé que el treball es reconega per part de la policia local de Gandia, l'Ajuntament de Gandia. Havien preparat dos candidatures, o sigui que sabien que podia passar que tinguérem el premi, i intentàvem d'alguna manera visibilitzar i donar-li forma a un treball que va consolidant-se any rere any. Ja fa 3 anys que van començar, 4 cursos escolars, i hem anat ampliant la unitat i hem anat consolidant les funcions. Aleshores, sí que és superimportant que es doni este premi. Jo trobo que està molt bé que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ens dona un poc aquest punt de qualitat, de destacar que el treball que ha fet Gandia, que no ha sigut gens fàcil i seguir sense ser-ho, pues es reconega, no? Eixa tasca. Estic molt content pels agents que treballen en eixa unitat, perquè tenen un reconeixement, no? I sobretot la comunitat educativa ha trobat diguem una figura en la que poder-se recolzar, no? O sea que molt, molt contents, en aquest sentit molt contents, i res, en les pròximes setmanes anirem a recollir els premis i tindreu més notícies nostres quan... perquè la veritat que tindrem l'ocasió d'exposar el programa en Madrid, podrem explicar-lo. I, bueno, pues cada un que... Lo important d'això és que cada un agafi el que li va bé, no? El que li pugui interessar. I una ciutat com Gandia, en 85.000 habitants, la quantitat de centres educatius, les problemàtiques que es poden donar, pues jo trobo que poden ser un referent, no? Per a moltes ciutats similars.
Per a la gent que encara no conega este servei, què problemes tracten exactament de la gent tutor?
Principalment és abordem qüestions relacionades en la prevenció de conductes d'assetjament. Sobretot evitar conflictes de convivència dins de la comunitat escolar, entre professors i pares, professors, alumnes, alumnes entre alumnes. Qualsevol conflicte intentem agafar-li el fil en les seues primeries per a intentar que no es faça greu, no? Que no s'agreuge, i intentar mediar-lo i solucionar-lo. Després fem molta prevenció en les entrades de centres escolars, a les 9 quan ja han entrat, a les 8 quan han entrat, depèn de l'hora. Fem una vigilància pels exteriors per a veure que ningú s'ha quedat fora, ningú està sent absentista o ningú està fent ninguna conducta que no corresponga a l'horari escolar. I després també vigilem els patis. Els patis també estem pendents, tenim un calendari de control de patis on intentem evitar situacions de conflicte, d'assetjament o de qualsevol situació, no? I després fem molta coordinació amb la resta de departaments. El departament d'educació és fonamental, treballem tot el tema d'informació absentista, intentant comunicar a les famílies, a aquells menors que no assisteixen al col·le, i un treball de coordinació en serveis socials, en la inspecció d'educació, en cada centre, en pares i mares. D'aquesta manera intentem que ningú tema es convertisca en una qüestió secundària, sinó que abordem tots els casos de la manera que mereix. El creixement d'un menor és fonamental per a tindre futurs ciutadans, no? I això ho intercalem en xerrades que fem sobre l'ordenança de convivència ciutadana, intentar introduir valors d'urbanitat, de responsabilitat en els animals, en la neteja urbana. Però totes aquestes qüestions, nosaltres entrem i intentem ajudar als professors i a la comunitat educativa, que són els protagonistes, però que nosaltres estem per a reforçar-los en la seva autoritat.
És una gran tasca i molt més discutir els reconeixements, els premis. I a banda, bueno, en aquesta secció sempre aprofitem per a fer informació útil per a la ciutadania, i és que es presenta un cada setmana, com sempre passa a Gandia últimament, en moltíssimes activitats que fan que alguns carrers estiguin tallats. Què passa este cada setmana? Què tenim?
A veure, és veritat que hi ha molts actes. Este cada setmana es dona la circumstància, a més, que el dilluns és festiu, per tant, és un cada setmana llarg, que si el temps acompanya. Però és cert que no, que els esdeveniments que tenim, llevat d'un que ara explicaré, no afecten el tràfic greument, per tant, van a tindre que seguir les nostres xarxes per a major detall, però no n'hi ha problema. Per una banda, tenim les festes de Sant Nicolau al Grau, el dia 6 de desembre, matí passacarrer i missa, i la vespre també passacarrer i processó i castell de focs, no? Tot això al castell de focs, a l'aparcament de la plaça del Port. Després, el dia 6 de desembre, tenim la cursa del Raval, que ja he escoltat que heu informat complidament de tots els detalls. Per tant, sí que avisar als conductors que vulguin utilitzar la zona del centre històric, la zona d'Avinguda del Raval, que eviten passar per aquesta zona, sobretot a partir de les 11:30, que és quan comença la categoria reina, no? La categoria gran, ja que afectarà a les principals carrers del centre. La recomanació, pues, és intentar anar per la Nacional 332, entrar per la zona de la CV60 al Real, o per la zona nord de Xeresa, intentar evitar tota aquesta zona més cèntrica per a no agafar retencions o estalls, que seran puntuals, però sí que generaran un poc de retencions en aquests moments de desenvolupament de la carrera. I després tenim també de l'activitat de la Federació de Falles. El dia 5, demà, en la plaça del Tirant, tindrem allí les fideuades que han organitzat. I el dia 8 ja munten la falla turística a la mar, que es desenvoluparà els dies 5, 6 i 7, i sobretot el dia 7 l'activitat es centra en el passeig marítim Neptú. I l'últim dia festiu, el dia 8, tindrem la Immaculada Concepció, i tenim dos processons, tant la de Sant Josep com la de Sant Francesc de Borja, que utilitzaran carrers de la zona del centre històric. Per tant, és tall només mentre passa la processó, no generarà ni siquiera retenció de trànsit. Però, com dic, que ens seguisquen en xarxes per a qui vulgui un major detall de qualsevol esdeveniment, i no crec que genere ninguna afectació.
No, exacte, ja ho saben, que poden seguir les xarxes socials de Policia Local de Gandia i sempre informen en el moment de qualsevol incidència. Moltíssimes gràcies, José Martínez Espasa.
Vosaltres.
Ens trobem d'ací dues setmanetes.
Correcte.
De segur que quan eren menuts es fascinava l'oratge, les tempestes, els llamps. Fins i tot podien tindre un poc de por. Però no sabíem com es formaven, com actuar en cas d'una forta pluja. Doncs serà com els xiquets i xiquetes ho han après. Com gràcies a un taller organitzat per l'Ajuntament de Seracó de la mà d'Inforatge, que gestiona el meteoròleg Jovi Esteve. Jovi Esteve, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Anna.
Meteoaula, en què consisteix este projecte?
Sí, pues Meteoaula és una activitat que Inforatge, la meva empresa és una empresa de meteorologia, és una activitat en la que treballem en els xiquets, portem la meteo als més menuts, als escolars, i realment és superinteressant perquè el que fem és interactuar amb ells d'una manera molt directa, una manera en què poden entendre molts fenòmens de la natura, i sobretot, bàsicament, la meteorologia que els vol transmetre als xiquets és com es formen els fenòmens meteorològics extrems i com actuar davant d'ells. Per què? Perquè jo crec que és indubtable, i i ningú fica en qüestió aquest augment imparable de les temperatures en el que estem immersos i és exponencial. És a dir, si cada vegada tenim la temperatura de l'aire més elevada, també els mars i els oceans s'escalfen molt més i el que tenim en definitiva és més vapor d'aigua en l'atmosfera, que això és més aigua precipitable. I, per tant, cada vegada que tenim fenòmens extrems estem veient com tenen més potència, són més extrems, i, per tant, saber actuar, primer comprendre-los per què es formen i saber actuar davant d'ells què fer i què no fer pot ser vital per a ells. Es pot salvar la vida en més d'una ocasió.
Com reaccionen els xiquets? Els interessa el tema?
Bueno, des de que entrem fins que acabem, solem estar en ells unes 2 hores. Dura 1 hora cada sessió i ahí entrem, bueno, diverses classes. Des de que entrem fins que acabem, estan que ni pestanyegen. I els mestres se sorprenen perquè el primer que ens diuen és bueno, anem a veure, estos xiquets, com, si podeu captar-los l'atenció, perquè sempre entren molt nerviosos, però quan comencem en experiments, generem en un Van der Graaf, que és un aparato que genera una bola metàl·lica, que genera descàrregues elèctriques a temps real, poden tocar la bola, poden entendre què fer i què no fer en situacions on tinguem llamps, és a dir, tempestes amb aparell elèctric, en situacions d'inundacions, què fer i què no fer, quines són les coses que solen fer habitualment que poden ser fatals per a nosaltres, en onades de calor, en temporals de vent. Estos fenòmens que des de la dana passada, bueno, la trista, històrica i fatídica dana del 29 d'octubre de l'any passat, va canviar la vida de tots els valencians i valencianes, també han tingut un impacte directe sobre aquests xiquets, perquè notem que tenen molt de temor als dies que plou, els dies en què fa llamps, han vist imatges terribles i associen aquests fenòmens al desastre i els expliquem que no, que si tenim una bona actitud i sabem com actuar davant d'ells, bueno, pues, els donem una seguretat quan deixen en classe. Canvia completament l'actitud seua, d'alguna manera la idea que porten ells de lo que era i lo que és ara, inclús transmetre-ho també als pares, no? Què fer i què no fer, inclús en la seua actitud respecte al medi ambient. És a dir, és importantíssim que sàpiguen què fer per a no contaminar conductes habituals que fem en casa i que estan mal fetes, perquè el que té com a conseqüència és un augment del consum i, en definitiva, d'emissions de CO2 a l'atmosfera. N'hi ha que frenar i s'augment imparable de les emissions de CO2. I, per tant, es diguem quines conductes també diàries poden canviar en casa per a que el planeta pugues tindre una millor salut en el futur, perquè és el seu futur. Conforme cuides el planeta, te respondrà en un futur pròxim.
Es queden dos més tranquils, no?, després d'aquests tallers.
Sí, sobretot els xiquets i també els professors. Cuidao, perquè resolguem molts dubtes en l'aula. Molt de temari que tenen relacionats amb la meteorologia i que són coses molt abstractes, no? Com el cicle de l'aigua o com apareixen els anticiclons i les borrasques a l'atmosfera, la circulació atmosfèrica. Tot això que ells ho imparteixen en l'aula, nosaltres els ajudem en gràfics, en molt de material audiovisual que es projectem, com funciona l'atmosfera, per què apareixen aquests fenòmens extrems i, en definitiva, les conseqüències que poden tindre sobre nosaltres. També és molt important, Anna, que entenguen també, sobretot, l'orografia que tenen pròxima. Cada poble que anem, cada col·legi que anem, tenen un punt sensible, delicat, que és el que pot portar els problemes, i molts xiquets no ho saben. És a dir, aquest barranc pròxim, d'on ve, d'on arranca, i que les pluges moltes vegades no n'hi ha que tindre en compte les que te plouen al teu municipi, sinó les que poden caure aigües amunt. I, per tant, també l'observació, fomentem l'observació en la natura. Molts animalets canvien la seva conducta quan va haver un canvi d'oratge. I, bueno, pues, ixen, com diguem nosaltres, com si foren agents medioambientals, no? Vigilant la conducta dels pares, vigilant la conducta d'altres companys i sobretot, cuidant de la natura, perquè és important saber que a la natura nosaltres, l'espècie humana, no li fem falta, però la natura nosaltres sí. I, per tant, és importantíssim respectar-la i entendre-la, no? Com funciona i, sobretot, aquests fenòmens extrems, que és la clau principal del Meteoaula. Es donem molt de material, es donem uns pòsters que ens ha dissenyat un dibuixant de còmics I el que fem és els consells que el 112 ens dona de manera escrita, doncs ho fem en unes vinyetes molt colorides, en còmics, què fer i què no fer davant d'onades de calor, en situacions de ratxos, i es donem uns llibrets que s'emporten a classe, a casa. Mm-hmm. No? És a dir, que és tot una, podríem dir, meteola no només és el que donem en classe, sinó el que s'emporten a casa i el que ells assimilen de per vida.
Doncs em sembla molt, molt interessant. I, jove, ja que el tinc al telèfon i és vostè un meteoròleg de referència en el nostre territori, aprofite sí, li faig la pregunta, que què mos espera este pont?
Sí, pues mira, en este pont pràcticament anem a tindre vent els primers dies. Avui i demà van a ser dos dies on el vent de ponent donarà ratxes localment fortes. També per la zona litoral tenim que anar en compte amb este vent. Els fronts, pràcticament com el que tenim avui a Granada, la nostra comunitat, van a deixar quatre gotetes, perquè venen acompanyats d'estos vents terrals que fan que vinguin els núvols molt desgastats, poc actius, i per tant no esperem pluges importants. Però cuidao amb el vent de ponent, perquè avui, demà divendres i sobretot, sobretot demà divendres i el dissabte, en què el vent ja començarà a perdre la seva força, van a ser avui i entre el dissabte tres dies on el vent de ponent donarà ratxes, insistix que entre moderades i fortes, també per la zona de la Safor, i per tant n'hi ha que anar en compte amb aquestes situacions en dies de vent, però després, a partir del dissabte de vesprada, començarà a perdre força i tindrem un pont esplèndid, estable, assolellat i sense complicacions pel que fa al vent.
Doncs moltíssimes gràcies, Jove, i enhorabona per este projecte de Meteoaula.
Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre interès. Una beseta i, anunciar que en l'any 2026 també l'Ajuntament de Gandia té programats la Meteoaula pràcticament en quasi tots els col·legis de la població. Estem contactant amb ells, però crec que la Meteoaula també la portarem a Gandia a tots els col·legis perquè puguen dependre i que siguin també puguen d'alguna manera aquesta actitud que tinguin davant dels fenòmens extrems, conèixer-la i ser també aquests agents mediambientals que nosaltres volem, no? Que cuiden del planeta.
Perfecte, estaran segurs dels banis de rebre'ls. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, Anna, una beseta.
Gràcies.
A la vostra disposició. Adéu.
Gràcies. I d'una part de la comarca a una altra, també amb una curiosa iniciativa. Es parlem d'Ador, on s'ha executat la proposta guanyadora dels pressupostos participatius, que ha consistit en la compra de desfibriladors per al municipi. I no ha quedat ahí la cosa, perquè s'estan impartint tallers de reanimació perquè la ciutadania sàpiga actuar en cas d'una parada cardiorrespiratòria. Àlex Fernández és el sanitari que està impartint aquests tallers. Àlex, bon dia.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Alex. ¿Ya ha empezado a impartir estos talleres en la ciudadanía de Ador?
Sí, a ver, es un proyecto que hemos lanzado en Ador. En definitiva, es una unión de muchas personas. O sea, para explicaros un poco, es un proyecto pionero que es otra forma de entender la cardioprotección de puertas hacia afuera. Y me voy a explicar un poco. Todo este proyecto surge porque Eva Puch, que es de allí de Ador, hizo una formación con nuestra empresa, que es Tiempo de RCP, que formamos en cardioprotección y concienciación de primer interviniente ante una parada cardíaca. Y se quedó con el concepto de que quería que su pueblo fuera un pueblo cardioprotegido y que fuera como otros pueblos que hay en España, que los desfibriladores están en la calle y que son accesibles a toda la población. Entonces nos pusimos manos a la obra, presentó con la participación de todo el pueblo, votaron todos que esa propuesta era la más deseada entre otras. Y nos pusimos manos a la obra con una empresa de cardioprotección que suma una vida para hacer esto posible. Entonces hemos tenido muy buena aceptación de todo el pueblo, nos han abierto las puertas Manela, Jesús, toda la gente ahí se ha volcado con el proyecto y yo soy como un poco el nexo de unión que va a hacer que formemos desde el ayuntamiento hasta toda la población que voluntariamente quiera pasar por las formaciones y que vayamos a la escuela también, porque al final esto es una formación que deberíamos tener todos los ciudadanos, como saber leer y escribir, o sea, que salgamos del colegio sabiendo actuar ante una parada cardíaca en la calle, saber gastar un desfibrilador y perderle ese miedo que tenemos todos, ¿no? Porque no nos olvidemos que el 70% de las paradas cardíacas pasan fuera de un hospital y que desgraciadamente no podemos esperar a la reacción de la ambulancia porque, siendo optimistas, pues tarda 10-12 minutos de media. Y cada minuto que nosotros perdemos vida. O sea, esto es una enfermedad tiempo dependiente y dependemos del tiempo.
En una población como Ador, que además está a unos kilómetros del hospital, es muy, muy importante.
Claro, o sea, nosotros hacemos diseños de estrategias de cardioprotección adaptadas a cada población. Entonces, como bien dices, es muy importante cuando no hay un acceso rápido a un sistema sanitario. Eso puede pasar en muchas poblaciones que estén alejadas de los hospitales o de los sistemas de ambulancias y entonces dependemos de esa primera persona que te atiende cuando tienes una parada cardíaca. Si con nuestras manos no hacemos la reanimación cardiopulmonar y nuestra boca sus pulmones y oxigenamos ese cerebro, pues cada minuto que pasa sin esa primera intervención se reduce la supervivencia. Entonces en España estamos hablando de supervivencias en la calle en torno a un 8-10%. O sea, son supervivencias muy bajitas que solo vamos a aumentar formando a toda la población y que esa población sea la primera que actúe y que gaste un desfibrilador. En países del norte de Europa tienen tasas del 60%. O sea que hay mucho recorrido y mucho que trabajar en este aspecto.
¿Cómo se ha tomado la gente de Ador estos talleres? ¿Ya han comenzado? ¿Cómo reaccionan?
Pues vamos a empezar a partir de enero y la verdad es que tenemos ya apuntadas como 70 personas y están teniendo mucho éxito. Lo vamos a hacer en grupos reducidos de 10 personas y con talleres de 4 horas vamos a enseñarles desde cómo reanimar a un bebé hasta cómo reanimar, lógicamente, a un adulto, cómo gastar los desfibriladores, qué hacer en caso de un atragantamiento, cómo actuar en una parada cardíaca en la calle y reconocer si es una parada, ¿no? Porque lo importante en estos casos es reconocer.
Pues me parece una experiencia y una iniciativa muy útil y muy necesaria. Muchísimas gracias, Alex.
Muchas gracias.
Que vayan bien estos talleres. Gracias.
Venga, gracias. Hasta luego.
El primer jueves de cada mes tienes una cita con la gastronomía. Destapa't en Gandía, Grau y Platja. No te lo puedes perder. Podrás disfrutar de tapa más bebida desde solo 5 euros. Consulta en destisafor.com los locales de hostelería adheridos, así como los comercios donde por comprar obtendrás descuentos. Además, completa tu pasaporte Destapa't y participa en el sorteo de una noche de hotel con experiencia gastronómica. Colaboran Ayuntamiento de Gandía, Valencia Turisme, Bronces Jordá, Viajes Gandía y Asociaciones de Comercio de Gandía y Grau. Un proyecto de Destisafor.
Drutex, el fabricante de ventanas y puertas en PVC y aluminio líder en Europa, acaba de abrir un showroom de 500 metros cuadrados en Gandía. Visítanos en Cristal Expo, nuestro distribuidor oficial, y convéncete de lo que significa la mejor calidad al mejor precio. Plazo de entrega de 15 días en España. Financiamos el 100% sin intereses. El equipo de Cristal Expo te espera en Avenida de Alicante 123, frente a Dulcesol.
¿Qué fa sonant el fallero un 4 de desembre? Doncs és que estem de planta, ja ho han comentat, sí, de planta al carrer Galícia, en la platja de Gandia, una planta baixada per aigua, és la de la Falla de la Mar. Ja saben, damunt d'aquestes activitats promocionals de les Falles de Gandia estaven previstes per al pont d'octubre, s'han traslladat al pont de desembre, ha plogut algo, però més mal que, com hem escoltat a Jovi Esteve, no vindrà aigua este pont, així que podrem gaudir d'aquesta falla. Ja estarà la nostra companya Marta Ferrer. Bon dia.
Hola, Anna. Ens trobem així a l'epicentre d'esta celebració Falla a la Mar. I és que ara mateix està sent eixa planta que s'esperava fa uns mesos, en octubre, però que finalment ha sigut ara, en el pont de desembre. Estic amb l'artista José Sanchís. Hola, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bueno, conta'm, quin missatge vol transmetre aquest any?
Bueno, pues eso es un poc sobre el port i la platja de Gandia. Tota l'evolució que té durant tot l'any, que no sols és estacional la platja, sinó que durant tot l'any hi ha béisbol, voleibol, hi ha infinitat de deports i de curses i de tot que es fan a la platja, i l'Ajuntament el que vol és donar a conèixer, pues, això, tot el que s'ha fet al llarg de tot l'any en la platja de Gandia, que no sols és estiu.
I és una bona forma esta d'apropar la cultura fallera, no?, al litoral de la ciutat, també per a la gent que ve de fora, pot ser ara en el pont que conega, no?, el que són les falles.
Sí, en realitat això tenia que haver sigut per el 9 d'octubre, que és quan el pont del Pilar i el 9 d'octubre, pues, la gent, pues, agafa bon temps en la platja de Gandia i la gent, pues, acudia més en massa, que no sé ara en este pont com estarà la cosa, però sí que era cert que quan va caure o n'hi havia previsió de que anava a caure tantíssima aigua, pues es va suspendre i, pues bueno, pues, ho han portat a este pont.
I a més no sols podem passar per ací i veure el monument, no?, la falla, sinó que també hi haurà més altres activitats que la gent podrà gaudir.
Suposa que sí, que crec que
xuntar la relacionat en el tema d'esports que estaves comentant.
Sí, no, però que n'hi haurà activitats falleres, m'imagino, ací a lo llarg d'este cap de setmana. O sigui que m'imagino que, pues, les falles de Gandia, pues, participaran d'alguna manera i la junta local en
això. Això li anava a preguntar jo, què diferència com aquest esdeveniment d'un altre acte faller que pugueu fer?
A veure, jo me dedico a fer falles i fogueres, entonces, per a nosaltres és sempre el mateix, o sigui, arribar, acabar, plantar...
La rebuda ja és cosa de...
Ja, i la celebració ja és a càrrec de les comissions.
Molt bé, moltes gràcies. I convidem a tot el món que passe, no?, a veure la falla. I destacaria algun element, vostè?
No, veure tot és... a mi el que més m'ha agradat és el barco, però perquè sempre m'han agradat els barcos, no en tinc cap, però m'agraden. És una barca de pesca, doncs és reivindicar un poc, pues, això, un poc el tema de la pesca i els pescaors de la cofradia de Sidonia.
I no és el primer any que vostè fa la falla a la mar?
No, és el primer any. O sigui, som l'associació Arfaga, és una associació de tots els artistes d'ací de la Safor, i pues, any darrere any cada un l'ha fet a un any i en un any, pues, m'ha tocat a mi. Entonces, això va rodant.
Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, Anna, vaig acostar-me també per ací amb els que estan muntant esta planta, no? Bueno, conteu-me, des de quina hora ho porteu ací?
Pues han vingut sobre les 10 del matí, primer han carregat en el taller i després han vingut ací.
Teniu ganes d'esta celebració de Falla a la Mar? A veure com la rep la gent.
Sí, m'imagino que la rebrà bé. Són festes fora de temps, o sigui, és perquè normalment se planta en falles, però bueno, tenia que haver plantat en octubre, però degut a la lana que venia, pues...
No va poder ser.
Exacte.
Però bueno, és una bona forma de que la gent conega la cultura fallera així al litoral de la ciutat, no?
Pues sí, la veritat que sí. És una repercussió que jo pensé que
en este... Positiva, no?
Sí, claro. En este punt serà positiva.
Pues moltes gràcies, vos deixem treballar. I Anna, ens quedem per ací per a veure com acaben de fer la planta de la falla i recordar-los que avui és la planta, però que demà tenen i el pròxim cap de setmana activitats d'esports i podran gaudir, no?, de tot el que engloba esta celebració. Gràcies, Anna.
Gràcies a tu, Marta. Sandra Albert, bon dia.
Bon dia.
Marta, la tenim a la platja de Gandia. Tu has estat a Oliva.
A Oliva m'està perquè avui és un dia històric.
És un dia històric per a la localitat, així és. S'inaugura per fi, bueno, s'ha inaugurat, ja estava inaugurat fa un temps, s'ha obert.
Se posa en marxa. El servei, el nou centre auxiliar Sant Francesc, un centre de salut, perquè qui no ho conegues, és a dir, abans hi havia un altre, era antic... En setembre van tindre un problema perquè este anticonsultori va haver de tancar-se perquè la façana de l'edifici on es trobava tenia alguns problemes i el veïnat fins ara ha estat acudint a un altre centre de salut que es troba, perquè ens fem una idea, d'un extrem a un altre de la localitat han tingut que anar el veïnat. Sí que és cert que l'Ajuntament ha habilitat des d'aleshores un servei de transport perquè la gent que ho necessitarà poguera acudir al servei. Però, clar, era una necessitat de fa anys, just se suma a aquesta situació a setembre, per tant, ja calia, ja necessitaven aquest centre de salut. Escoltem, si vols, un poquet com ha sigut la situació fins ara i quines sensacions hi havia avui del veïnat.
Bueno, pues yo muy bien. Yo me alegro que haya abierto porque allí se cayó un trozo de balcón y cerraron aquello y se ha acabado. Y claro, los pilla a 2 kilómetros el médico. En fin, que yo me alegro mucho de que la hayan abierto, la verdad.
Todavía no ha entrado, ¿no?
No, he entrado a ver cómo está, pero bueno, aún creo que no atienden, ¿sabes?
Y cuanto más tarde en entrar, mejor, ¿no?
Hombre, claro, claro. A ver, ahí no vale la pena ir. Vale la pena ir a cobrar al banco, pero...
Si continua bé i mos atenen bé, meravella, perquè allà era molt menudet i no mos podíem aclarir. Però estaven contents els metges que teníem. Ens van enviar a l'altre.
Que està lluny.
Lluny, lluntíssim. Però ens van posar un cotxe que a cada mitja hora eixia de Sant Francesc.
Bé, quan la dona, la veïna, ens contava, no?, que era molt menut, es referia a eixe antic centre auxiliar Sant Francesc. Sí que està en marxa, perquè deia, avui crec que no atenen. Sí, sí que des d'avui ja està tot habilitat, ens comentaven des del Departament de Salut.
Aleshores, des d'avui està en marxa